Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Albert Montilla. Espanya se suma a la llista de països que aplicaran mesures de control als turistes xinesos. En concret, se'ls demanarà el certificat amb la pauta de vacunació completa, o si no el tenen, se'ls farà un test d'antígens quan arribin a l'aeroport del Prat o el de Barajas. El Ministeri de Sanitat ha anunciat aquest divendres al vespre que el protocol es començarà a aplicar aquest dissabte mateix i no el dia 9 de gener, com s'havia plantejat inicialment. La ministra Carolina Darias demana una acció més coordinada de la Unió Europea.
A nivell europeu, vamos a impulsar la necessitat de revisar la recomendación para solicitar el certificado COVID digital o equivalente a los viajeros procedentes de China como la mejor garantía de seguridad para todos.
El conseller de Salut, Manel Balcells, ha confirmat que dilluns es reunirà a Catalunya el Comitè d'Experts sobre la Covid per valorar si s'han de prendre noves mesures. Notícies breus amb Fati Mortí.
Atac rus amb drons a Ucraïna que l'exèrcit ha aconseguit repel·lir en bona part. 7 aparells han anat cap a la capital, on han malmès un edifici oficial. El president Zelensky anuncia avanços petits al Donbass i que l'any que ve millorarà el sistema de defensa antiaèria.
Tenim una estratègia clara per protegir la nostra capacitat de generació i subministrament d'electricitat. Per aconseguir-ho necessitem temps, calen molts esforços, però això passarà, passarà segur. És una de les principals tasques de l'any vinent i no tinc cap dubte que la complirem.
El Ministeri de Justícia vol afavorir el control telemàtic de les dones que potencialment puguin ser víctimes de violència masclista, ja que cap de les dones que porten aquestes pulseres ha estat assassinada. Al mateix temps, el Ministeri consultarà al Poder Judicial la possibilitat d'avisar les dones si la seva parella té denúncies anteriors per maltractament, tal com ha proposat el Ministeri de l'Interior.
La llum de la tarifa regulada costarà aquest dissabte 1,82 euros al megawatt hora, el preu més baix de l'any. Aquesta baixada del cost de l'energia i els carburants influeix en un descens de la inflació fins al 5,8%. Per contra, la inflació subjacent, que exclou els aliments frescos i l'energia, està disparada al 6,9%.
El punk rock del Surfing Sirles ha omplert la Sala Apolo de Barcelona en un concert únic per celebrar l'estrena del documental sobre la banda. Tot i que ho van deixar el 2013, mantenen l'actitud sobre l'escenari i continuen enganxant un públic fidel. Barcelona, Marc Ruiz.
El concert del Surfing Sirles ha estat pràcticament un esdeveniment social i generacional. El públic que omplia l'Apolo no baixava de la trentena llarga. Tothom tenia avidesa per tornar a veure una banda de culte que ha guanyat adeptes des que ho van deixar el 2013, quan va morir Uri Caballero. Acompanyat sobre l'escenari per Joan Colomo i Mau Boada, han mantingut l'actitud punk dels seus discos, píndoles d'energia instantànies que mantenen la mateixa ràbia adolescent amb les que les van crear i on traspua la influència d'Iggy Pop i els Stooges, els Kings o la Velvet Underground. El concert ha tingut un ritme infernal. Han sonat gairebé encavalcant-se hits instantanis com Taxista, Han atropellat el gat, La gent i jo, Montseny, Cucar a cavall o Saltamarges, on es defineixen com a punk rumberos. Tot i veure del punk o el hardcore, les de Surfing Sirles no són cançons senzilles. Canvien de forma orgànica, acostumen a tenir dos moviments ben marcats i amb lletres elaborades. I probablement és l'únic concert on el públic crida amb entusiasme per menjar-te el fricandó. Aquest ha estat un concert únic per celebrar l'estrena del documental Material Sirles, un septenni, perquè, segons han afirmat repetidament, els Surfing Sirles no tornen, de moment.
I als esports, el Barça ha comunicat que impedirà l'accés al Camp Nou a aquells aficionats de l'Espanyol que hagin comprat entrades a títol personal i que hi assisteixin amb indumentària identificativa blanquiblava. L'Espanyol ha reaccionat descartant la seva representació institucional a la llotja. A més, prèviament, el Barça ha sabut que Lewandowski ha rebut la suspensió cautelar de la seva sanció, un fet que el club blanquiblau consideren un greuge.
Fins aquí les notícies.
El suplement és informació.
Bon dia, Núria Oriols.
Bon dia.
Hola, Oriol. Marc.
Molt bon dia.
Marc Molins. Bon dia.
El suplement és humor.
Presidente, hola.
¿Cómo estás, Salvador?
Bien, gracias. Una pregunta.
El suplement és educació.
A l'escola ens diuen que esperem i en un centre privat que fem el diagnòstic el més aviat possible.
El suplement és música.
Roger Mas. Hola, què tal? David Carabén, com estàs?
Molt bé.
És cultura popular.
L'arrel a la Ràdio Nacional.
Cap de setmana de ràdio, cap de setmana de suplement.
Dissabtes i diumenges, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tenim paraula.
L'última vegada que vaig fer servir aquesta paraula va ser gener del 2017.
17?
Sí.
M'ha fet el favor.
Vaig avergonyir-se una mica.
Literatura, molta literatura.
No sé. Tenim paraula, el podcast que a través d'una paraula en català s'obre a tot un món.
Origen, camí, atzar.
Oh, quin atzar més magnífic.
Moixaina, esbarzer, xiu-xiuejar, tibet.
Jugarem, riurem i reflexionarem sobre la nostra llengua i ho farem en un programa farcit de gent apassionada pel català. D'això no en tingueu cap dubte. Us ho podem assegurar perquè nosaltres tenim paraula.
Tenim paraula, el podcast sobre la riquesa del català amb Roger de Gràcia. A Catalunya Ràdio. Postdates.
Avui, 1 de gener, em prometo l'any ben teu. Com te'l promets tu, amor? De les dones i els dies, de Gabriel Ferreter, 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Seguim a la finestra indiscreta.
Snubblar på lyckan, ibland har en sällskap med kärleken.
Doncs clar que sí, amb alegria en aquesta última hora de finestra indiscreta que ens queda en aquest 2022. Recordeu, la setmana que ve no farem programa, per tant aquesta setmana serà una miqueta el tipus de programa que tindríem la setmana que ve si tinguéssim programa.
I el comencem, aquesta segona part del programa, acomiadant la veu de Lars Lomdahl, no és de Dinamarca, ha mort als 94 anys i era l'estrella de la cançó a Suècia als anys 50 i 60, el Frank Sinatra suec, i va fer un fotiver de pel·lícules, una histèria de fans totals, típic cantant amb cali, tot sempre adaptant coses italianes, eh? Volare o aquesta piccolissima serenata.
Picco piccolissima serenata, mira, mira, xerlego mindreu.
El deixem que no, que ens canti una miqueta, eh? Quan tinguem coses així d'interludi pel mig, no?
Entesos, entesos. Però ara ens hem de centrar a la banda sonora Enigma i esteu de sort perquè aquest cop tindreu 2 setmanes per encertar la nova banda sonora Enigma, però abans d'encertar la banda sonora Enigma nova hem de donar els resultats de la banda sonora no tan nova, la de la setmana passada, a veure, Marta, si l'endevines.
Mi querida Seibra, parece que te oigo acusándome de ir siempre en busca de alborotos, pero estoy seguro de que América se verá incluida en este conflicto tarde o temprano y he sentido la necesidad de entrar en él. No me preguntes por qué. Supongo que tenía que hacerlo. Durante 11 años he estado intentando escribirte esta carta y cuando pienso en todas las cosas que tú me has dado y lo poco que yo te he dado, ¿cómo dice un hombre a la mujer que quiere te pido perdón por haberte amado?
Crec que l'Àlex se li ha escapat abans, fora de micro. No sé si has sentit el que deia o l'has identificat.
Bueno, la veritat és que sí que ho he sentit, que ho deia i tal, i ara sí que ja em queda claríssim, claríssim del tot. Sí, sí, sí. M'ha fet gràcia aquesta frase, aquesta frase final, realment és...
La de la dona que té aquí...
aquesta que diu...
Com li dius a la dona que estimes?
Perdón por haberte amado. Sí. Déu-n'hi-do, la frase.
Déu-n'hi-do, doncs escolta, aquesta pel·lícula és Cimarrón, la pel·lícula de l'Anthony Mann.
La versió de l'Anthony Mann.
Efectivament. Jo estic fent cicle Anthony Mann i l'altre dia vaig veure una pel·lícula, bé, d'aquestes westerns antic, on un... Si no recordo malament, a la pel·lícula Les Fúries, l'home li diu a la dona, ara ens casarem, i això ja saps què vol dir, que quan t'equivoquis t'ho diré, però quan jo m'equivoqui no diràs res.
T'ho juro. És un diàleg bastant monumental, eh?
Mare meva. Bé, les pistes eren aquestes, Marta. Et poso un antecedent. Fa poc havia donat una banda sonora enigma de Michael Mann i havia dit al director que és un home al que li sobra una N, perquè Mann amb dues N's. I dic, doncs aquesta pista es recicla aquí també, perquè és Anthony Mann també. I penseu que entre els protagonistes hi ha el pare adoptiu d'un altre home que no és humà. Qui és el pare adoptiu? Tu te'n recordes? Glenn Ford, perquè era el pare adoptiu de Superman, que és un altre man, però no és humà, curiosament, no? Sé que aquestes pistes, Marta, són fotudes i que resoldre aquesta banda sonora enigma és un autèntic marrón, que rima... Més fàcil, impossible.
La gent ho ha pillat, els ha fet molta gràcia.
Jo crec que el millor dels concurs, és la veritat, són aquestes pistes.
Vull dir, les del fons, les
meves no tenen el nivell. Corradíssimes, i no sé, jo és que em veig capaç, i veig una feinada aquí, realment, i a més a sobre amb sentit de l'humor, vull dir, és que ja és el colmo.
Bueno, doncs, alguns han dit tots els hermanos eren valientes. No, de cap de les maneres.
I la pregunta suplementària...
La pregunta suplementària, clar.
Donem un guanyador primer?
No.
Pregunta suplementària, Marta, era el compositor d'aquesta banda sonora bé podria haver estat en mans de Vincent Price o de Jaume Collet Serra. Què tenen en comú aquests dos? Doncs que Vincent Price va protagonitzar Los Crímenes del Museu de Cera i Jaume Collet Serra va fer La Casa de Cera, el remake. Perquè el compositor es diu Franz Waxman. És a dir, un altre man, Waxman, cera, home de cera.
És boníssim. Sí, sí, i a més estan encantats perquè, com van dient tota l'estona, Cimarrón.
Sí, aquestes pel·lis de l'Huesca els xiven el títol directament.
Ai, Déu meu, no, Déu-n'hi-do, 33 encertants, del títol de la pel·lícula Enigma. La pregunta suplementària només és per anar sumant punts fins al final de la temporada. Bé, de l'1 al 33, un CD, un DVD i un llibre per qui, Marta?
Doncs mira pel número 10.
El número 10, senyores i senyors, es diu...
When the luck pours out his heart, when the prairie moon is new...
Llorenç Gasset!
Felicitats! T'emportes l'últim triple premi del 2022.
I ara arriba el moment de proposar una nova banda sonora que teniu de temps dues setmanes, fins d'aquí dos divendres, per dir-nos quin és aquest film.
Por favor, no te vayas tan lejos.
¿Me aceptarías?
Con todo mi corazón.
Pero ya no tengo nada que ofrecerte. Mis manos están vacías.
Ahora ya no lo están.
Aquí no canten i, per tant, no diuen el títol de la pel·lícula. La pista l'hauré de donar mentre sona la banda sonora d'aquest film. Elles no són les del 1917, ni del 1918, ni del 1933, ni del 1949, ni del 2019. La seva història va començar molt abans, el 1868, quan ella... tenia 35 anys. Ara és enterrada al cementiri de Sleepy Hollow. Mm-hmm. Ella enterrada a Sleepy Hollow. M'hi ha sortit dues vegades al programa d'avui. Amigues i amics, si voleu un punt suplementari, a banda de dir-nos el títol de la pel·lícula, correctament vol dir identificant quina de les versions és, cal identificar quina de les versions és, cal respondre per què podem dir que el més famós dels directors que van tenir també les va filmar menys petites? Respostes al fons.
Digues.
A on les han d'enviar?
A facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Teniu dues setmanes de temps.
Benvinguts al rock de la Finestra Indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
Thank God for dawn's of midnight. Tango me den manoix.
Més Lars Lundahl, però aprofito que canta aquest senyor que s'acaba de morir per recollir un dels comentaris que ens han enviat de l'especial Nadal de la Finestra Indiscreta amb la música només de John Williams i Steven Spielberg durant una hora. Felicitats pel programa del John Williams i Spielberg, retrobat i descobert un món de música, tot i que els títols dels Indiana Jones els hauria d'haver dit la Sílvia, que n'és una gran fan. El vostre programa contrasta moltíssim el que ens dona les noves tecnologies, perquè si mires el This is John Williams, que són les recomanacions de l'Spotify, fa llàstima. Els algoritmes d'aquestes eines encara estan molt lluny de tots vosaltres i molt més propers a Hal l'Espatllat. Els humans encara tenim corda per estona.
Encara no ens han substituït els androides.
A l'Spotify encara trobareu l'especial John Williams tan ben muntat per el nostre cavaliere Fidalgo.
Bé, el Fausto sí que és una mica androide, que realment ho recita tot com un robot. Té una memòria absolutament robòtica. Doncs ens agraden les vostres cartes, també, i, per exemple, aquestes en què parleu de les pel·lícules de la vostra vida. El Jaume Figueres, oient, que no el Jaume Figueres crític, ens envia parlant d'aquesta pel·lícula.
Mrs. Banks, I have something to say to you. Where are the children? The children, madam, to be precise, are not here. They've disappeared again.
Kate and Anna, this is really too careless of you. Doesn't it make the third time this week?
The fourth, madam.
Les pel·lícules de la meva vida són les que al cinema o a la televisió m'han emocionat i fer estimar el cinema des de petit. No seran obres mestres, però són les que, passés el que passés, veia a un metre de la tele, tot i haver-les passat ja mil vegades. La flauta dels sis barrufets amb Jan i altres trencapins a un cinema del Passeig de Gràcia a Barcelona que per entrar es baixaven unes escales va ser la meva primera pel·lícula que recordo haver vist en cinema i estimo molt. Somriures i llàgrimes va ser l'altra pel·lícula que m'ha marcat juntament amb Chitty Chitty, suposo que Bang Bang.
Bang Bang, clar que sí.
I Mary Poppins. Van ser el meu bateig als musicals que adoro.
¿Qué le pasa a usted?
Nada, que me alegra ver que es usted el mismo de siempre.
Más sentimentalismos a mi alrededor y les aseguro que me vuelvo al hospital.
Me extrañaría, no querrán admitirle. En realidad no le dieron de alta, le expulsaron. Conducta incompatible con dolencia cardíaca.
Ponga esto en agua, incorregible charlatana.
Really can't stay.
Cold outside.
I quan a TV3 passaven la sèrie en blanc i negre de Perry Mason, un dia va i passen Testimoni de càrrec. Allò no eren els casos simples de Perry i l'Estela, era una història totalment diferent, amb segones i terceres derivades, amb enganys obscurs, etc. Quin canvi!
Doncs de gràcia, perquè hi ha hagut aquí una mena de vincle absolutament d'aquells meravellosos. Sentíem abans a Mary Poppins parlant a la Glynis Jones amb Elsa Lanchester. La Glynis Jones és viva encara, està a punt de fer 100 anys, Elsa Lanchester ja va morir, era la vídua de Charles Laughton, però és que testimoni de càrrec, Charles Laughton i Elsa Lanchester sortien junts. Ell era el jutge i ella la infermera que el torturava sense parar, com sentíem. Els que esteu escoltant ara són Charles Laughton i Elsa Lanchester cantant junts una vegada en un programa de televisió.
Oh, no. Oh, but it's cold.
I la gràcia és que Dick Van Dyke, que té 97 anys, sortia també a Mary Poppins i sortia a Chitty Chitty Bang Bang i encara és viu. I un últim detall, aquesta setmana va fer 50 anys que va morir Charles Laughton, el protagonista de la tragèdia de la Bounty, Esta tierra es mía, La isla de las almas perdidas, Tempestat sobre Washington i Espartaco, per descomptat. O sigui que hem fet un medley total gràcies al Jaume Figueres. L'altre.
L'altre, efectivament. I, doncs mira, ara entrem en el que són les estrenes de la setmana que ve. Aneu prenent nota per això, el dia 4, arribaran el dia 4 perquè el dia 6 és festiu.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
¡Alto! ¡Francotirador! ¿Cómo se te ha ocurrido matarlo?
Tú has dejado que te cogiera.
Per exemple, aquesta Hunt, que arriba el dia 4, dirigida per Lee Jung-jae, el protagonista de la famosa sèrie El joc del calamar. En van parlar una miqueta al Festival de Sitges, allà es va poder veure, imagina't, Marta, thriller coreà ambientat anys 80, una miqueta en aquesta tradició d'espionatge de cinema asiàtic, bé, ben portada, amb bona acció, i amb aquella cosa de... bé, que recorda a moltes altres pel·lícules, en el fons. Però, clar, Sitges es va tornar boig perquè visitava el senyor del joc del calamar.
Ah, el calamar dels collons.
Ell ha dirigit i protagonitzat la pel·lícula i ja van passar fragments d'aquella entrevista, per tant, recuperem només una resposta en la que ens parlava de les seves motivacions per debutar com a director amb aquest projecte.
Vivim dins d'una societat plena d'informació, tenim molta informació, i dins d'aquestes informacions hi ha veritats i hi ha mentides. Llavors, què passa quan creiem les mentides? No? Ens surten pensaments negatius i anem cap a un camí més fosc. Llavors, què passa amb els altres, les relacions que tenim entre les persones? Quan creiem mentides i quan anem cap al camí més fosc, doncs les relacions també s'enfosqueixen. No? Les relacions es fan més dolentes, ens embarallem més. El missatge que vull donar en aquesta pel·lícula és que hem d'arreglar aquesta visió, no? Hem d'arreglar el fet de creure mentides, hem de buscar sempre la veritat i la informació verídica. És molt important. Vol fer una reflexió sobre els problemes que sorgeixen degut a aquests malentesos per creure doncs, les informacions que no són verídiques.
Muy bien, adelante. No te pongas nervioso.
No tengo por qué estar nervioso. Solo son asesinos.
Tú eres actor. Actúa.
Vamos a trabajar.
¿Alguien puede pellizcarme? ¿Ese es Dani Francesco?
Una altra estrena de la setmana que ve és Operation...
S'ho podrien currar una mica més, eh?
Operation Fortune.
És que no sé, aquestes
pel·lícules... La nova pel·lícula del Guy Ritchie. No, Guy Ritchie és com un director que va com renaixent cada vegada, sí. No? Se'n va a la Disney, fa dues pel·lícules horribles i espantoses, i diem, ja està, s'ha acabat.
Aquella que em va agradar, com es deia?
The Gentleman, no? Potser?
Sí, exacte.
I, doncs aquesta és d'aquest estil. I aleshores torna de cop a Anglaterra i torna a agafar actors molones i torna a fer uns thrillers...
O sigui,
doncs...
està molon.
Sí, és una pel·lícula divertida, entretinguda, aquella línia Ocean's Eleven gamberra del Guy Ritchie, i on, per cert, apareix un Hugh Grant com a protagonista, que ja estava també a les darreres, i està molt divertit, he de dir, aquest senyor en aquest moment de la seva carrera. Eh?
Ah, és per això que la Sílvia us presenta una cosa molt estranya, no?
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
Avui us confesso un dels meus guilty pleasures. Un Nadal no és Nadal si no veig per enèsima vegada aquesta pel·lícula. La Factory és una de les meves debilitats. M'agrada el bon rotllo, les històries. Les cançons de la banda sonora m'encanten. Què voleu que us digui? Això sí, tinc el gorina gran una mica traumatitzat.
I tant! Que bello és vivir amb la Sílvia.
Però va, tornem al tema. Si hi ha una escena que m'entusiasma és el moment que apareix el primer ministre, interpretat per Hugh Grant, ballant per Downing Street. La trobo fantàstica. Així que abans de marxar de vacances, el meu estrany nadalenc, Hugh, va... comença a cantar. John Mango Grant va néixer a Hammersmith, al Regne Unit. Va guanyar una beca i va estudiar literatura anglesa a la Universitat d'Oxford, on es va graduar amb honors. A Oxford li va picar el cuquet del teatre i va crear la seva pròpia companyia, The Jockeys of Norfolk. La seva primera pel·lícula va ser Privilegis, i dada supercuriosa, al principi es feia dir Haggit Grant.
Me pregunto si por casualidad... resumiendo, en pocas palabras, y de modo claro, usando la expresión de David Cassidy en aquella serie de la familia Partridge, creo que te quiero. I feel it in my fingers, I feel it in my
toe. La Factual és la meva debilitat, però quatre bodes i un funeral va marcar la generació dels 90. Sabíeu que ningú donava un duro per aquesta pel·lícula? Grant no va ser la primera opció de protagonista. Volien que fos Alan Rickman, però l'audició de Grant va ser perfecta. Melanie Griffith i Brooke Shields van ser també candidates del paper d'Andy McDowell. I la pel·lícula tenia un pressupost tan baix que els extras van portar la seva pròpia roba de casament al rodatge. En aquesta pel·lícula, però, comença la fructífera relació de Grant amb el director Roger Mitchell. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the prize. Grant, a sentit i sensibilitat, es consolida com un dels actors de moda. Hugh va encisar el món del cinema interpretant papers de noi simple, bona persona i una mica maldestre. Un encant que va rematar amb el seu gran hit.
Well, ideally, when I went back to the desk, you'd remove the Cadogan Guide to Barley from your trousers and either wipe it and put it back or buy it.
Notting Hill és una nova col·laboració de Roger Mitchell i Grant. Sabíeu que originàriament el film durava més de 3 hores? El personatge de Julia Roberts vol ser una barreja de Grace Kelly i Audrey Hepburn. Ara, la curiositat és que Roberts i Grant no se suportaven. Grant va dir que Rogers tenia una boca tan gran que quan li feia un petó sentia eco. Home, Hugh, això és una mica en lleig. I ella, diva com és, no li va perdonar mai. It's raining men, hallelujah, it's raining men. Grant es converteix en el rei de la comèdia romàntica, on s'hi sent còmode. Amor amb previ avís, Tu la lletra i jo la música. Roger Mitchell el torna a reclutar per l'horrorosa Bridget Jones. Només vaig veure la primera i m'he estalviat la segona i la tercera. Però Grant fa un canvi de registre. Es converteix en un malparit integral.
Com sempre deien, quan més dolent, més bo. I've looked at clouds
from both sides now. Grant va tenir un capítol que, no ens enganyem, va marcar la seva carrera. Estava de promoció a Los Angeles per la pel·lícula 9 mesos. Una nit el van enxampar en un cotxe mentre una prostituta li feia una fel·lació. Es va cancel·lar la promoció i els estudis el van passejar per totes les teles entonant el mea culpa. Però no ens enganyem. Res va ser igual. La vida sentimental de Grant ha estat curiosa. Va dir que ni es casaria ni tindria fills, però va trencar la seva paraula, això sí, a la seva manera. Va tenir 3 fills en un any de 2 dones diferents. Se sap que s'ha casat amb una d'elles, amb qui té 3 fills, i que mantenen una relació oberta. Grant, de moment, explota un nou capítol de la seva carrera. Es dedica a papers de dolent o, directament, homes una mica singulars. Ha estat a Paddington 2, Dragons i Masmorres, Florence Jenkins i la imminent estrena d'Operació Fortune. I no oblideu que va fer de Lord Byron a Remando al Viento. Grant no renega de Love Actually, tot i que va posar totes les traves del món per filmar l'escena en què el primer ministre balla i que a mi tant m'agrada. Deia que un primer ministre mai faria això, aquest sentit tan british que tenen ells. Ara li reconec el mèrit, perquè aquesta escena es va gravar a les 7 del matí. Ole tu! Love Actually acaba d'estrenar un programa especial dels 20 anys on Grant segueix sent el més divertit de tots. La pel·lícula parla de l'amor, de les diferents maneres d'estimar. Acabo aquest Strange com ho fa la pel·lícula, reivindicant les abraçades, com ens ha ensenyat el barrufet rondinaire del Gorila Gran. No us deixeu perdre mai una abraçada.
Ens abracem, Silvia Andrés.
2023, abraçades. Fins l'any vinent. Bye-bye!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Listen, I took a failure with a charm of Tricky Dicky Nixon. I made a skyrocket. It's not gonna be you and her, it's gonna stay you and me. Except from now on, even death's changed. It's me and you.
You're dead, I've got a weak stomach.
You look tired.
I'm not.
Then what are you yawning for?
I'm not yawning.
You gotta wake you up. Crawl around. That should help.
You think, hey, yeah, it does help.
Say thank you, fats.
Ai, és memorable. És Anthony Hopkins parlant amb Anthony Hopkins, fent el paper d'un actor que és com una mena de Joker de Joaquin Phoenix, per entendre'ns, i el seu ninot, que és un fill de puta tipus Chucky, per entendre'ns, a una pel·lícula boníssima, que es deia Màgic.
O Megan, que és aquesta pel·lícula de terror que s'estrena la setmana que ve.
Ja aprofito, la de la ninota.
Aprofito i la colo, ja està. Sí, sí.
Està clar que la volia colar i l'ha colat. Bé, el cas és que els ulls d'Anthony Hopkins, la veu d'Anthony Hopkins i la seva distinció sense noblesa mereixen una consideració aquesta setmana, perquè va néixer un 31 de desembre 1937, per tant, fa 85 anys aquest cap d'any, i apretant una mica el fre, ja, eh? Ja no el veiem massa,
home, però Déu-n'hi-do.
Armageddon Time.
Sí. Ara el veurem a The Son, no?, que era com aquesta...
La segona part de The Father.
Sí,
que li va donar... No arriba a The Father.
Que li va donar l'Òscar fa 2 anys.
Mira, escolteu, jo, d'Anthony Hopkins, jo no sé vosaltres, però Tierras de Penumbra, que estem sentint la banda sonora ara, per mi és un dels moments més emocionants de cinema romàntic, per entendre's, que recordo.
Sí, jo també és una pel·li de la que en tinc molt, molt, molt bon record. Fins i tot recordo quan la vaig veure i tot. Vull dir, sí, sí, la veritat és que em guardo molt, molt bon record.
La seva visita a Sitges també va ser memorable, amb Dino De Laurentiis presentant...
El Dragón Rojo, la tercera part.
Exactament. Venia d'època, a més, superproductiva, no?, a banda del Silenci dels Anyells, en un any va fer El Baneario i Battle Creek, Nixon, Leyendas de Pasión, Sobrevivir a Picasso i Amistat. Que es diu de seguida, eh?
A més, Nixon i algunes d'aquestes eren llargues, però llargues, eh?
A mi el que m'encanta de l'Anthony Hopkins és que tenia Dino De Laurentiis al costat i el celebrava, i te n'adones que en realitat se n'enfotia absolutament d'ell.
In 1957 I saw a movie in South Wales, my home. And it's called War and Peace with Henry Fonda. But I remember seeing that montage just now, War and Peace, and I remember the opening says Dino De Laurentiis. I thought, that's a big name.
Yeah. A l'any 1957, a casa meva, al sud de Gales, vaig veure una pel·lícula que era Guerra i Pau. I en el moment que vaig veure els crèdits va aparèixer un nom que era Dino De Laurentiis. Vaig pensar, quin nom més guapo.
The Grand...
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time. Hit it. And hold it right there.
Los muertitos de Gorina.
Caballeros, a lo largo de mi profesión me he encontrado con muchas deformaciones de rostros a causa de heridas o enfermedad, así como mutilaciones y distorsiones del cuerpo motivadas por las mismas causas. Pero en ninguna ocasión me he encontrado con una forma tan degradada de un ser humano como la de este hombre.
El metge de l'home elefant era Anthony Hopkins.
Efectivament.
I ho lliguem perquè, precisament, qui va crear totes aquestes deformacions i deformitats del cos de l'home elefant ha mort aquesta setmana als 76 anys, Christopher Tucker, maquillador especialista en pròtesis, que va fer el maquillatge de Joe Claudi, la sèrie de televisió, i els personatges de la cantina de Star Wars, que també, déu-n'hi-do, i creacions memorables com El sentido de la vida, En busca del fuego, i el cinema, sobretot, En compañía de lobos, aquella pel·lícula de Neil Jordan que va ser premi als millors efectes de maquillatge al Festival de Sitges del 1984, a banda de crear la careta que porta i portava Michael Crawford, el de Hello Dolly, El fantasma de l'òpera, el musical, quan es va estrenar en teatre. O sigui que realment Christopher Tucker era una personalitat. Crec que també hem de mencionar, al fons, la mort d'un actor molt important aquesta setmana.
Qui?
Pelé.
Ah, val. Anava a dir, ostres, què m'he perdut. Home, un mite, sí. Va fer una pel·lícula...
Dirigit per John Huston.
I al costat de Stallone...
Evasió no victòria.
Max von Sydow i Michael Caine. Max von Sydow, realment, el trobes en unes pel·lícules, a vegades?
Sí, dius... Gran repartiment i gran director per a una pel·lícula miserable. Però, en fi, a part d'això...
A mi em cau molt simpàtica. Vull dir, mires aquell partit de futbol i realment es nota que no hi havia targetes, en aquella època, perquè es foten unes llesques que, déu-n'hi-do.
A banda d'això, ha mort Blasco Jurato, als 81 anys, el director de fotografia clau de Giuseppe Tornatore, vàries de les seves pel·lícules, i especialment a Cinema Paradiso, que va començar com a ajudant de càmera fent Fuga de Bronx i Simbad el rei de los mares, i va acabar amb Dino Risi, amb John Frankenheimer. Al fons, és de veure El Año de las Armas de John Frankenheimer, que la va dirigir ell, i estava molt bé, amb Lina Bermúdez Müller, amb un títol d'aquells que t'encanten, Marta. Metalomecànico e perruquiera in un turbine di sesso e di política. Perquè aquesta senyora, si no posava un títol quilomètric, no Mare era meva. Feliç.
Ens queixàvem de la Jean Dillman, però jo crec que la supera,
Bé, l'última pel·lícula d'aquest director de fotografia és el film Lamborghini, de Bobby Moresco, la biografia d'aquest creador de cotxes.
Sí, és d'ara, és d'ara. Sí, és una pel·lícula... Aquí no s'ha estrenat, no està malament.
I ens ha deixat també Ruggero Deodato.
Durante el siglo XX, la civilización ha avanzado más que en los milenios anteriores. Y sin embargo, no debemos olvidar que existen aún salvajes sobre la Tierra. Hombres cuyo nivel social no ha pasado de la edad de piedra. Seres cuyo nivel moral se ha quedado en el instinto de la jungla. Seres primitivos que viven en un mundo hostil y despiadado donde aún rige la ley del más fuerte.
Un altre mite, era la llegenda, no, urbana, no sé si tu et passava, Marta, de l'EGB, com Holocausto Caníbal, has vist Holocausto Caníbal, conec algú que la té a Nova EQS i tal, és el més bèstia, van matar gent de veritat, i després la miraves i dius, mare, quin horror de pel·lícula.
83 anys tenia, enviem el nostre condol a Fausto Fernández, que va créixer amb ell, com qui diu, literalment, clar que va començar amb Rossellini, i va fer coses com Chicas Golpes i la Mili, però en fi, lo gros va ser Mundo Caníbal, Mundo Salvaje, Holocausto Caníbal, Infierno en el Amazonas, creant un cinema trash, sexy, canibalesc, que realment en l'època va ser molt brigadonesc, en realitat.
Sí, sí. Doncs seguim amb les estrenes de la setmana.
Però encara ens queden estrenes de la setmana que ve.
Una.
La millor.
Este hombre es el protagonista de esta historia, pero hablar ahora de él es sencillamente aburrido, porque lo que hace es solo matar el tiempo. Por él no pasa el tiempo vivo. O sea, no se puede decir que está vivo.
No és. Bé, aquesta no és estrena. No. Seria molt, molt bona, realment, Marta, si s'estrenés.
Està a la llista de les 100 que presideix Chantal Ackerman.
I Kiro, que per cert, ja us aviso, i l'oient que em demana Frankenheimer, que després d'Anthony Mann no faré Frankenheimer, faré Akira Kurosawa. Per tant, miraré aquesta pel·lícula.
Doncs la pel·lícula d'Akira Kurosawa, Vivir, i Kiro, té un remake. I a més, si has fixat en això que parla d'un tiempo muerto, un hombre muerto, vivo muerto... Això li dona el pseudònim al personatge d'aquesta pel·lícula, al que li diuen Mr. Zombie.
Efectivament. La pel·lícula es diu Living, la vam poder veure al Festival de Sant Sebastià. La veritat és que... Per ser un remake d'una pel·lícula aparentment tan intocable, doncs està bastant bé, en part perquè el guionista és Ishiguro, no? un escriptor britànic, però d'ascendència japonesa, Premi Nobel, a més, i jo diria gairebé l'única persona, no? que tenia l'autoritat per escriure un remake d'aquesta pel·lícula. No vam parlar amb ell, però sí amb el seu director, el Oliver Hermanus, que és Sud-àfrica, a més, i allà a Sant Sebastià, i escolta, va ser, de veritat, una entrevista molt interessant, us la recomano, que escolteu amb atenció.
Desde que era pequeño, lo que quería... Era ser funcionario. Supongo que se me olvidó medir. Un día detrás de otro. Buenos días, señor.
Buenos días, señor Williams.
Sin ser feliz ni infeliz, no es de extrañar que no me diera cuenta.
Ens sido muchos años en que se constaba que se iba a hacer una nueva versión de Ikiru en algún momento. Y siempre, claro, el comentario era un poco, ostras, imposible, ¿no? O por qué. Finalmente ha pasado y de repente está gustando mucho, además, la película. Pero me gustaría saber cómo empezó el proyecto y qué miedos afrontó en ese sentido.
Bueno, el proyecto me llegó como una oferta de un escritor, productor, que ya habían empezado todo el proceso, y resulta que ese escritor era Shukuru, y para mí fue una oportunidad que no podía rechazar de ninguna manera. Entonces me dijeron que llevaban escribiendo el proyecto para Bill Nye, el actor, ya tenían, habían pensado en el protagonista, tenían un equipo. Y entonces fue una propuesta que era imposible de rechazar. Sinceramente, desde el principio no hubo unos retos muy difíciles, desafíos, pero sí que queríamos hacer algo con su propia personalidad, que fuera interesante por sí solo y no que no fuera solamente un remake o un intento de hacer una segunda versión que al final no tienen tanto valor. Entonces me alegro que de haber hecho algo que tiene valor por sí solo.
Totalmente. De hecho, a mí uno de los aciertos para mí de la película es la época, el sitio donde está situada, el look, en ese sentido. Había que acertar mucho, ¿no? En qué momento situar esta historia.
Bueno, tenía sentido que el periodo fuera el mismo, porque la época fuera la misma, porque así puedes decir, contar las dos historias de dos países al mismo tiempo en dos personas y compararlas, estas dos personas después de la, como viven después de la guerra, en la posguerra, y viven el mismo tipo de experiencia de vida en dos países diferentes. Pero el interés de Shukuru era que hay una, es un inglesismo, un Britishness le llaman, un sentido del gentleman inglés que le fascina y que se estaba en decadencia y que piensa que es algo universal, que lo lleva, que llevamos todos los seres humanos dentro. Que un hombre que no quiere molestar a los demás con el hecho de que va a morir. Entonces eso es algo muy fascinante para explorar y analizar.
Sin embargo, a pesar de esta decadencia, entre comillas, que mencionaba, la estética, ¿no?, del hombre con el maletín, con el bombín, es algo, bueno, en Inglaterra siempre ha habido un poco esta sensación de imagen un poco antigua, pero que a la vez nos fascina, ¿no?, de alguna manera.
Yes, the English disposition is a strange one. La forma de ser inglesa es muy rara. Yo soy sudafricano, mi cultura es totalmente diferente. Pero creo que lo que reconozco en el personaje o lo que me gusta de la exploración de este personaje es una experiencia universal que a veces resulta difícil para cualquiera expresarse, expresar sus sentimientos, tanto a las personas como en su vida, o incluso de manera privada a sí mismo. Y en Inglaterra esto es, era como una institución. Estos hombres de los 50 que eran, se escondían detrás de sus periódicos y de sus maletas y no expresaban sus sentimientos. Y este tipo de personas, expresarse es todo un reto, y esto es lo que celebra, lo que quiere resaltar la película.
Ha mencionado varias veces el nombre de Shuguro, tenemos que hablar de él. Pues realmente británico, pero de ascendencia japonesa, ganador de un premio Nobel. Realmente, si tuvieras que elegir una persona en el mundo para escribir este guión, tenía que ser él, vaya.
I mean, he chose me. Él fue el que me eligió a mí. It was definitely his idea. Y la idea fue suya, su visión, fue su visión. Dijo, él les dijo a los productores, alguien tiene que hacer Ikuru en Inglaterra con Bill Nye. Y entonces ellos le dijeron, escríbelo tú. Pero hubo que convencerle porque, y al final lo lograron. Pero de allí ya todo lo demás. A partir de ahí surgió mi colaboración, pero su visión de que
de que había que hacer otra película de Kurosawa y hacer, emprender este reto era totalmente su idea.
Me gusta también que mencione que Bill Nighy era pues, el centro también del proyecto desde el inicio, porque a mí me parece un actor extraordinario, un todoterreno, como decimos aquí, en el sentido de que puede adaptarse a grandes producciones humildes, papeles principales, papeles secundarios, comedias, dramas, todos los géneros. Es bueno, un actor perfecto desde mi punto de vista. Me gustaría saber cómo ha sido trabajar con él.
It was a privilege and an honor.
Un privilegio, un honor, porque es un actor muy trabajador, con mucho talento natural, con mucha experiencia, con mucha intuición.
Thrives on the challenges,
le encantan los desafíos y hacer cosas diferentes y he aprendido tanto con él y yo creo que para mí me tocó una masterclass de actuación por trabajar con él.
Me gustan mucho las escenas donde se canta espontáneamente, como es el caso de Bill Nighy, incluso cuando el protagonista no canta súper bien, pero canta con sentimiento. Quiero decir, me gustaría saber esta escena en concreto, cómo se trabajó. Vaya.
Absolutely, the subtext of that scene is a man who's longing for his wife.
Bueno, es una mujer que echa de menos a su mujer y se da cuenta quizás que pronto va a tener la oportunidad de volver a reunirse con ella, y entonces es un momento muy dramático que tiene que reflejar el actor. Está cantando, pero es como si fuera un diálogo, es como si fuera un monólogo, y esa es la emoción y el espíritu que aporta en la actuación, porque es echa de menos a alguien que perdió hace muchos años, y también es romántico, y por eso la escena es tan evocadora.
Quería preguntarle, bueno, he visto hoy su película en una primera quiniela de los Oscars. ¿Cómo lo ve?
Bueno,
no, las películas no las hacemos para ganar premios. Si te mencionan, bueno, está muy bien que también está muy bien que tus compañeros te les guste. Es algo extra, no, algo con lo que para mí lo que me gustaría es que lo viera la mayor cantidad de público posible, y para mí y que la gente le satisfaga.
Una última pregunta, porque me están avisando ya por ahí. La pregunta inevitable, ¿le gusta especialmente la película de Kurosawa?
I like lots of Kurosawa films.
Me gustan mucho las películas de Kurosawa. La vi en la escuela de cine hace muchos años. Lo había visto, pero creo que su trabajo es como las estaciones. Algunas películas son para ver en invierno, otras para ver en verano. Y aparte de Ikuru, una de mis favoritas sería High and Low.
Muchísimas gracias por su película, por venir a San Sebastián a presentarla, y nada, por dejarnos disfrutar de algunos de los secretos del rodaje. Doncs res, Marta, Àlex, arribant al final d'aquest programa i d'aquest any, per tant, moment ja de començar a mirar el 2023. Hem aconseguit ficar dos programes en un sol programa, doncs ara ficarem tot un any en 9 minuts. El 2023 és l'any que en principi serà a nivell d'estrenes prou similar al que teníem abans de la pandèmia. Però ho serà realment? Fem una ullada a les principals estrenes.
Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor.
Gener tindrem un autèntic ball d'autors i lluita pels Oscars, encapçalada per aquesta Babylon de Damien Chazelle, seguit de les noves feines de Guy Ritchie, Ali Abassi, Park Chan-wook, Quentin Dupieux, Darren Aronofsky, el Russell Crowe director o Todd Field i el seu Tar amb Cate Blanchett. I el tanto amb Megan, que promet ser el nou gran èxit del cine de terror.
Las películas son sueños que jamás olvidas.
Seguirem amb la mateixa línia el mes de febrer, amb Spielberg com a rei indiscutible amb The Fabelmans, el film on ens explicarà la seva infància. Però també la triomfadora a Cannes, Triangle of Sadness, de Ruben Östlund, The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, que pot donar l'Oscar a Colin Farrell, un documental de Carlos Saura o el nou thriller de M. Night Shyamalan. La Marvel estrenarà temporada amb la tercera part d'Ant-Man i veurem un nou renéixer d'Astèrix i Obélix.
Está controlado, no hay problema.
¡Vamos, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora!
Pot funcionar una nova entrega animada de Super Mario Bros? Pot funcionar la tercera part de Creed, ara que ja no està Rocky Balboa? Pot funcionar la sisena part de Scream sense Neve Campbell? Són algunes de les preguntes que respondrem al mes de març. I encara podrem gaudir de la nova pel·lícula de Sam Mendes, de Florian Zeller, de Stephen Frears, de Paul Schrader, així com de la segona de Shazam, la quarta de John Wick, la guanyadora del Festival de Sant Sebastià, Los Reyes del Mundo, i 65, superproducció amb Adam Driver viatjant des del futur a l'època dels dinosaures.
Se ha perdido mucha cocaína. Tenéis que ir a buscarla.
No, 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 no te comas eso, no te lo comas.
Vamos a ver cómo le afecta a un oso.
Impossible començar millor el mes d'abril que amb una pel·lícula que es diu Oso Vicioso, història real d'un os que es va tornar superagressiu després d'esnifar un munt de cocaïna. A més, serà la darrera vegada que veurem a Ray Liotta. A banda d'això, tindrem a Louis Garrel per partida doble, dirigint El Inocente i en una versió caríssima dels Tres Mosqueters. Tindrem nous films d'uns clàssics Billy August i Barry Levinson i, sobretot, molta foscor. Russell Crowe en una d'exorcismes, Nicolas Cage fent de Dràcula a Renfield, una nova entrega de Possession Infernal i una nova adaptació del joc Dungeons and Dragons.
Llevamos un tiempo desaparecidos. Pero pase lo que tenga que pasar. La galaxia aún necesita sus guardianes.
Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal.
Molt de morbo per veure com tanca James Gunn la seva etapa amb la Marvel amb la tercera part de Guardianes de la Galàxia, ara que s'ha passat a la competència de DC i s'ha convertit en l'home més odiat del planeta. Tindrem nou film del resilient Jafar Panahi, l'entrega final de Fast and Furious, nova versió carn i ossos de La Sireneta per part de la Disney i potser els nous films d'Abel Ferrara sobre el pare Pío i l'esperat nou film d'Ari Aster, Beau is Afraid.
Te echo de menos el desierto y también el mar. Y levantarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día.
Esos días son agua pasada.
Tal vez, o tal vez no.
El mes de juny té un nom i cognom indiscutible. Torna Indiana Jones per última vegada amb el rostre de Harrison Ford. També tornen els Transformers, tot i que no sé si els esperava tanta gent, així com la versió animada de Spider-Man i un dels projectes maleïts del 2023, The Flash, amb el perseguit per la llei Ezra Miller de protagonista, amb cameo de Michael Keaton fent de Batman, i tot això malgrat haver-se anunciat que aquest univers no tindrà continuïtat.
La teoria solo llega hasta un punto.
El mes de juliol reuneix molts dels films més mediàtics del 2023 encapçalat per Oppenheimer, o Christopher Nolan explicant la fabricació de la bomba atòmica. Margot Robbie es convertirà en Barbie i, renovat a la taquilla per Top Gun, Tom Cruise tornarà a deleitar-nos amb les seves bogeries a Missió Impossible Dead Reckoning. La Pixar contraataca amb Elemental, un film que sembla molt Inside Out pel que hem vist fins ara. Més Marvel amb The Marvels i alerta, tornen dos vells roquers, Walter Hill amb el western Dead for a Dollar i Philip Noyce amb Fast Charlie, protagonitzada per Pierce Brosnan, Sharon Stone i Morgan Freeman.
Dios mío. Es un megalodón.
Está de coña, ¿no?
No hi ha mes d'agost sense mullar-se una mica amb les bestioles. Aquest any, la segona part de Megalodon, al tanto, dirigida per Ben Wheatley. Més superherois, Blue Beetle, amb Susan Sarandon. Més videojocs, Gran Turismo, dirigida per Neil Blomkamp i amb Orlando Bloom. Més remakes, Haunted Mansion amb Jamie Lee Curtis i dos estimulants propostes, Challengers, de Luca Guadagnino amb Zendaya, i Mi Soledad Tiene Alas, debut com a director de Mario Casas i protagonitzada pel seu germà, Oscar.
Cuatro de la izquierda.
Encárgate de los de la derecha y déjame al resto.
Ya no eres tan rápido.
Ya estamos. Lo único más rápido es
la luz.
Exacto.
Ya veremos.
Al setembre veurem el comiat de Stallone de Los Mercenarios. A la quarta part sortiran només una estoneta abans de donar pas a Jason Statham com a hereu de la saga. També tindrem la segona part de La Monja. I normal que al mes del Festival de Venècia s'estreni A Hunting in Venice, o Kenneth Branagh reprenent el seu paper d'Hercule Poirot. Qui sap si en aquest festival es presentarà finalment Killers of the Flower Moon, l'esperadíssim primer western de Martin Scorsese i primera vegada que ha reunit a DiCaprio i De Niro en una de les seves pel·lícules.
Si una persona está poseída por el demonio, lo que sea, ¿cómo se le hace un exorcismo?
Por lo pronto habría que meterle en una máquina del tiempo y hacerle volver al siglo XVI.
No lo entiendo.
Esas cosas ya no pasan, señora McNeil.
Octubre, el mes del terror, ens porta una prova de foc. Després de destrossar la saga Halloween amb les tres últimes entregues, el director David Gordon Green amenaça en fer mateix amb L'Exorcista. Si allà va fer tornar Jamie Lee Curtis, aquí ha aconseguit que Ellen Burstyn torni als 90 anys. Tindrem, a més, Kraven the Hunter, que és un spin-off de Spider-Man, una nova entrega de Trolls i ciència-ficció de la bona de la mà de Gareth Edwards, amb True Love.
Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especie a flotar.
Un dels plats forts arribarà al novembre, el segon capítol de la monumental Dune. També tindrem el rebut dels Jocs de la Fam, un nou Disney animat que es diu Wish, i en algun moment de finals d'any hauríem de veure Ferrari. Retorna a la direcció del gran Michael Mann després de 8 anys, amb el biòpic d'un Enzo Ferrari, el que donarà vida a Adam Driver.
Vale, ¿qué leches está pasando?
Nuestro abuelo era un cazafantasmas. Iba a pasar algo y él lo sabía.
Creo que hemos abierto las puertas del infierno.
¿Sí? ¿Los echamos de menos?
I tancarem l'any amb fantasia i cine familiar amb una nova entrega dels renovats Caçafantasmes i Wonka, prequela de Charlie i la fàbrica de xocolata amb Timothée Chalamet fent de Willy Wonka. I, que no m'oblidi, veurem en aquest 2023 Megalòpolis el magna opus amb el que Francis Ford Coppola s'acomiadarà del cinema. El rodatge està en marxa. Feu les vostres apostes.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Vilken härlig sommardag, vilken härlig dag.
Espero que hagueu pres nota. Bé, i ara ja arribem al final. Marta, quina és la pel·li que més esperes del 2023? Ràpid.
Ostres,
s'ha de passar.
Jo deia Babylon sempre, però ara ja no sé què pensar, eh?
Ja no saps què pensar. Bé, doncs escolta, i què penses?
Així canta Ingmar Bergman. Bé, cantava, com a mínim, amb aquest idioma. Esperíssim. Doncs que s'ha acabat el 2022 i que visca 2023. I gràcies, Marta, un petó molt gran.
No, gràcies a vosaltres. Jo també vull agrair res, només un momentet, al Jaume Figueres, ja que ha tingut aquest detall també de mencionar justament el programa en el dia que justament jo estic aquí. I, bueno,
no ho sabia, que coincidiríeu.
Bueno, aquelles casualitats, com moltes hem viscut aquesta nit també, i la veritat és que, bueno, que li agraeixo aquest record per la cartellera també.
I nosaltres acabem amb audiovisual, clar. La setmana que ve tampoc no n'hi haurà pas, però encara tenim un programa, de moment, amb Barri de la Rue Nord i Rota. Què farem per donar pas? Un Rota. Què farem? Un Caetano Veloso, cantant Gelsomina. És a dir, un homenatge a Fellini i Julieta amb una pel·lícula que és L'Estrada.
L'empanó ha arribat.
Così devi dire. È arrivato l'empanó.
È arrivato...